Molt bon dia, avui a l'Un Dia Més edició migdia us saludem en directe a aquesta hora des del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera al campus de Cap Pont de la Universitat de Lleida, on avui el Consorci per la Promoció Econòmica de les Terres de Lleida, Global Lleida, organitza la segona jornada Endavant per l'Emprenedoria i el Creixement Empresarial 2014 sota el títol Emprèn amb Talent. Justament la gestió del talent ha protagonitzat el primer debat, que ha començat doncs, quan eren més o menys cap a 2:15, i la jornada Endavant 2014 s'allargarà fins a 6:45 de la tarda amb una taula rodona sobre emprenedoria social, viabilitat econòmica i impacte social. Per tant, talent i emprenedoria social són dos dels eixos principals de la jornada d'aquest any, on podem escoltar experts del món econòmic, empresarial i universitari, també les experiències emprenedores relatades pels mateixos protagonistes. Nosaltres també volem donar-los veu aquí a través d'UAU Ràdio i durant aquesta horeta passaran pels nostres micròfons diverses persones implicades d'una manera o d'una altra en aquesta jornada Endavant d'emprenedoria i creixement empresarial, i el que farem en primer lloc és saludar el que és una mica doncs, el cap de tot plegat, el conseller delegat de Global Lleida, l'Oriol Oro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com us dèiem, la jornada és iniciativa d'aquest consorci que dirigeix l'Oriol Oro, Global Lleida, i que té, doncs, ho hem anat explicant en diverses ocasions en aquest programa, el foment de l'emprenedoria com un pilar fonamental. De fet, aquí, durant doncs, aquesta jornada al hall de l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera s'hi poden veure diversos panells. Veiem un títol gran que és Tot comença amb la teva idea, el que podem fer i ja estem fent per tu. Per tant, Oriol, tenim una idea, que és el principi de tot. De fet, aquí hi ha una mica les cinc fases, no? Des del foment de l'esperit emprenedor fins a la consolidació del projecte. Per tant, tenim una idea i Global Lleida ens pot ajudar a tirar-la endavant.
Sí, de fet, intentem cobrir doncs, tot el procés des de... Com molt bé dèiem, tenim una idea, com marcaríem dins del que és l'àmbit del foment de l'esperit emprenedor i la creació de la idea de negoci, tot el procés doncs, d'idea, elaboració, pla d'empresa, constitució, creixement i consolidació. No? I en aquest procés acompanyem amb diferents activitats, diferents serveis, amb una xarxa de centres d'empreses innovadores que permet doncs, incubar les empreses, a aquestes empreses perquè doncs, bueno, en tot aquest procés sigui d'èxit.
Per exemple, en la part de l'allotjament xarxa, dèiem, el foment de l'esperit emprenedor, creació, allotjament i treball en xarxa, creixement i consolidació. Doncs en aquesta part central hi veiem no, doncs, a dintre de les accions i els programes el networking. I ens ha cridat també l'atenció que en aquesta jornada d'avui el típic pausa-cafè doncs no era pausa-cafè, sinó que era esmorzar-networking. Per tant, aquí fem xarxa, no?
Sí, sí. A veure, des de Global Lleida dinamitzem una xarxa territorial, tot l'àmbit provincial, de 18 centres, en el qual hi ha allotjades un centenar d'empreses, i ja només amb aquestes empreses creiem molt important la labor de networking. Molts de cops doncs, no coneixem què és el que està fent el veí allotjat a la porta del costat. Mm-hmm. No? I d'aquest coneixement poden sortir sinergies, poden sortir projectes, poden sortir oportunitats de negoci. Doncs això, que amb la xarxa ja ho estem fent i que estem dinamitzant i que estem formant doncs, amb capacitats de gestió empresarial i d'habilitats personals, doncs també ho traslladem en l'àmbit, en els altres àmbits d'actuació, no? I per tant, doncs qualsevol esdeveniment és una oportunitat de networking per conèixer què estan fent els altres i intercanviar doncs parers i targets.
Per què s'ha triat aquest any el concepte del talent, una mica doncs per girar al voltant d'aquesta jornada?
Bé, jo crec que estem vivint uns moments històrics, no? A nivell econòmic, i jo crec que quan agafem perspectiva històrica al cap d'uns anys ens adonem compte de que el cicle s'ha transformat, eh? La realitat econòmica del nostre país serà molt diferent de la que veníem fins ara i que, bueno, ja ho estem vivint, els llocs de treball doncs, cada cop són més escassos i per tant jo crec que hem d'aportar el nostre gra d'arena per a contribuir a que cada un responsabilitzi en la mesura del possible del seu futur professional. No? Aquí és on entra l'emprenedoria i l'emprenedoria sense talent no és possible. No? Per tant, no malgastar el talent en... anar a dir treballant per un altre, treballar per un altre no és malgastar el talent, però sí que és cert doncs, que molts cops treballant per altres les oportunitats no són les que un espera, les possibilitats i capacitacions professionals són superiors a les existents i per tant tot aquell que tingui un talent i tingui una idea de negoci i es vegi capaç d'emprendre, nosaltres l'acompanyarem, perquè creiem que d'aquesta forma també estem generant riquesa, no? En definitiva és vincular l'emprenedoria i el talent. Jo crec que va ser l'Steve Jobs que va dir, i no em voldria equivocar, que va dir, si un no lluita pels seus somnis, acabarà treballant pels somnis d'un altre. Mm-hmm. No? Per tant, posar en valor l'emprenedoria, eliminar o intentar eliminar la por al fracàs, i bé, des d'aquí, des de Global Lleida, nosaltres el que intentem és posar en valor això, l'emprenedor i l'empresari.
Per tant, podem tenir bones idees, podem ser conscients doncs, que tenim talent i volem tirar-ho endavant, i el que moltes vegades falta, també ho hem comentat doncs, moltes vegades, són els diners. No? Per tant, el tema del finançament també és molt important. Per exemple, aquest mateix mes, el dia 12 i dia 19, rondes de finançament, perquè això, doncs, facilitar aquestes eines, no?
Sí, aquesta és una àrea d'actuació de Manera Global Lleida que en aquests anys s'ha mostrat molt positiva, tant per la valoració que ens fan les entitats financeres que hi participen com pels empresaris que s'hi presenten, perquè estem vivint uns anys de restricció pressupostària i de restricció de crèdit. Important, no? Uh-huh. Aleshores, en aquest sentit, nosaltres el que vam intentar és a totes aquelles empreses innovadores que presenten projectes d'innovació de base tecnològica o de qualsevol altre àmbit, atansar-los a totes les entitats financeres, bàsicament del sector públic, que financen projectes en aquests moments. Estem parlant de CETIS, ENISAS, ICOS, Instituts Catalans de Finances, ICFs, i no només a les empreses pròpies del nostre territori, sinó que enguany incorporem o ho fem extensible també a totes les empreses de la xarxa de Startup Catalunya. Uh-huh. Global Lleida al juny se li va concedir la gestió del programa Startup Catalunya i tenim 15 empreses realitzant aquest programa que representa uns 4 milions de facturació i 150 persones ocupades, i fruit de l'èxit d'aquesta experiència, el programa Startup Catalunya a nivell de Catalunya va considerar que seria oportú que nosaltres doncs, també convidéssim a les empreses que estan allotjades en altres centres d'startup d'arreu de Catalunya per participar en aquestes rondes. I per primer cop doncs, això ho liderarem des d'aquí, des de Lleida.
Recordem que aquest és un programa d'acceleració empresarial, per tant, empreses ja que porten un temps funcionant, intenten doncs, això, créixer amb 6 mesos vista, bueno, 6 mesos, però després és un any, no? El balanç que s'ha de fer, doncs una mica s'han aconseguit doncs, aquest creixement.
Sí, és un programa molt intens, amb tutors, amb mentors, amb actuació sobre diferents àrees de la gestió empresarial, amb sessions generalitzades i sessions particulars, que amb un objectiu molt clar, és al final el creixement s'ha de traslladar també, o sigui, aconseguir un creixement empresarial, o sigui, ampliar la facturació, i aquesta facturació acabi comportant un increment en el lloc, en els llocs d'ocupació, no? Per tant, doncs, generar ocupació, que és la forma també de redistribuir la riquesa, no? I bé, de fet, els resultats de les primeres experiències que hi ha hagut a Catalunya han estat molt positius, amb uns percentatges molt elevats d'èxit, i esperem doncs, que aquí a Lleida doncs, seguim aquesta línia.
Esperem que si això serà el dia 12 i el dia 19, també de l'actualitat més immediata del Consorci Global Lleida, aquesta mateixa setmana, ahir mateix es signava un conveni amb la Fundació Repsol. També hi ha grans empreses que aposten per facilitar, no?, una mica el creixement d'altres projectes, no?
Sí, sembla. Per nosaltres és molt important doncs, la signatura d'aquest conveni i aglutinar sinergies, no? La Fundació Repsol, a través del Foro Emprendedores, s'està recolzant a fons perdut doncs, projectes innovadors en l'àmbit de les energies renovables, en l'àmbit de l'estalvi energètic, i per tant, bueno, vam signar un conveni tant amb el Parc Científic com amb Global Lleida per promocionar i per donar a conèixer l'existència d'aquest foro a totes les empreses del territori, com per a aquelles empreses del territori que hi puguin participar i que s'hi hagin acollit i que en algun moment creguin o necessitin d'una seu pròpia doncs, a Lleida, doncs, que es puguin instal·lar en la xarxa de centres o al mateix Parc Científic. Mm-hmm. Creiem que és una iniciativa doncs, que un esforços, que van beneficiar tant del foro perquè hi té dos entitats afincades al territori fent promoció del seu foro, com per nosaltres, perquè al final totes aquelles empreses que puguem vehicular cap allà i obtinguin aquest finançament, aquests recursos, doncs les possibilitats d'èxit i de recolzament són grans i notòries, i per tant les possibilitats de triomf o de tirar endavant el projecte empresarial són majors.
I ja per acabar amb l'Oriol Oró, abans doncs, d'acomiadar-lo i encara tornant a aquesta jornada d'avui, aquesta jornada endavant que s'està fent aquí a la Universitat de Lleida, també s'ha vist les potencialitats, suposo, i es vol transmetre així, entenc, de l'economia social també, d'aquests projectes que tenen les persones al centre de...
Sí, de fet, d'una part és visualitzar i posar en valor l'emprenedoria i l'empresari, i d'una altra és més enllà de les experiències pròpies d'empresaris i emprenedors que han passat per aquesta experiència i que poden transmetre doncs, aquelles errades o aquelles virtuts que amb ells els ha portat a l'èxit, està també doncs, veure com l'emprenedoria és transversal, és a dir, pot emprendre qualsevol persona des de diferents àmbits, des de la formació professional, des de la universitat, des de l'economia social, i per tant, doncs, això és el que nosaltres també volem plasmar en aquestes jornades, no? El valor de l'empresari per la societat i sobretot també doncs, l'emprenedoria en l'àmbit de l'economia social, doncs, que té una repercussió més enllà pròpia de la pròpia empresa, no?
Molt bé, doncs l'Oriol Oro, conseller delegat de Global Lleida, de moment l'acomiadem, tenim dos convidats més i ell segurament deu estar ocupat, l'alliberarem una mica i ara ens quedem doncs, amb dos representants que han participat de fet en el primer debat, moltes gràcies Oriol, el Joan Ganau, que és director de la càtedra de Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional i professor de Geografia de la UdL, doncs ell seria una mica el representant de la universitat que ara deia l'Oriol Oro, i també doncs, una persona que en el seu dia, i de fet encara no sé si et consideres, Ricard Vizcarra, un emprenedor, o ara ja diguéssim has fet un pas més.
Bé, la dualitat d'aquesta emprenedor-empresari sembla que acompanyi sempre en aquell que ha iniciat un projecte. A vegades algú em deia, no, emprenedors fins que tens tant treballadors i empresari. Jo crec que al final un emprenedor és aquella persona que decideix engegar un projecte de negoci o una empresa i en aquell moment es converteix en un empresari, sigui un o siguin 100.
Doncs ell és llicenciat en Ciències Ambientals i director tècnic d'Ecostudi CIMA. Tots dos han participat en el debat la gestió del talent, vigència o moda, no, aquesta pregunta, i jo d'entrada em volia, no, ens preguntem, en el sentit emprenedor del creixement empresarial, que és una mica el tema d'aquesta jornada d'avui, què entenem per talent exactament? Joan, sí, bé, gràcies i benvingut.
Gràcies. Bé, el talent, en principi, avui comentàvem, la definició de diccionari és una capacitat bàsicament intel·lectual que pot ser innata o adquirida per fer coses diverses. Dit això, el talent és molt divers, totes les persones tenim talent, no és una qüestió, diguéssim, d'excepcionalitat, i, a més, és molt transversal, és a dir, en molts aspectes poden tenir talent. Bàsicament, a la societat del coneixement en què vivim, evidentment, el talent intel·lectual és el que se sol valorar i també la formació de les persones. En aquest sentit, tendim a focalitzar molt en aquestes excepcions del concepte de talent, però, de fet, és una cosa on existeixen molts tipus de competències en la qual cadascú en la seva feina pot tenir talent. I és una qüestió que sempre, en qualsevol cas, s'ha de valorar.
No sé si el Ricard Vizcarra es considerava talentós en aquest sentit o...
Bueno, quan hem estat ara doncs, debatint anteriorment, sí, tant amb el Joan com amb l'Ismael de SUPSA, parlàvem del talent, i el talent no té per què ser només una cosa innata, el talent també és fruit de la constància, de la perseverància, al cap i a la fi de treballar també, no? Llavors en aquest sentit, segurament no em considero una persona molt talentosa o la més talentosa, segurament, i ho deia, en el meu entorn hi ha que tenen molt més talent. Jo el que intento és rodejar-me de persones amb molt talent, a poder ser que en tinguin molt més que jo, gent millor, perquè és el que permetrà que tant jo com la meva empresa creixin i tirin endavant. Aquest és el meu objectiu.
Bé, doncs un bon missatge, perquè molt sovint això de rodejar-se de persones que ens considerin millors que nosaltres hauria d'aplicar-se a tots els àmbits,
Ja ho certament
sabem. Doncs tornant una mica a la qüestió. Joan, també hi ha aquesta relació entre universitat-empresa i com aquest talent de la universitat doncs, pot arribar a l'empresa o poden arribar a fer-se emprenedors aquestes persones, no?, que acaben els seus estudis. Si es treballa prou en aquest sentit?
S'ha avançat força en els darrers anys, però és que estàvem molt endarrere. Aleshores, el camí encara és molt, molt llarg. De fet, s'ha avançat, jo diria, en dues grans línies. Una és introduir la relació empresa-universitat, universitat-empresa, ja en la mateixa formació dels alumnes. És a dir, per exemple, la Universitat de Lleida sí que ha fet un esforç perquè tots els seus graduats passin per un període de pràctiques en una empresa, la qual cosa d'una banda afavoreix que tinguin contacte amb el món laboral i d'altra banda que les empreses mateixes coneguin el que poden fer a aquests futurs graduats, i l'altra, que també és una assignatura que jo crec que s'ha de treballar més per aprovar-la, és el tema de com convertir la innovació dins de la universitat, la recerca, en empresa, és a dir, com afavorir el tema de les spin-off de les empreses que puguin sortir des de la universitat. S'ha avançat, cert, però és un camí en el qual cal una major atenció, tant per part de la universitat com jo crec per part d'altres institucions. No hi ha una fluïdesa suficient encara avui per parlar de que estem aprovant. No, hem de treballar molt més, però sens dubte és una via. De fet, avui han estat parlant persones que han desenvolupat a partir de projectes seus, han estat desenvolupant empreses que després doncs, han tingut més o menys èxit, i tampoc el tema de desenvolupar o d'emprendre no té per què acabar sempre en un èxit absolut, sinó serien magnífics. Hi ha vegades que acaben bé, hi ha vegades que pots acabar que l'empresa no funcioni, però pot generar un coneixement que després pots aplicar en altres iniciatives. Per tant, és aprofundir en la relació universitat-empresa a través del talent, que és un concepte que, com deia abans el Ricard, que es pot aprendre, i per tant la universitat té un paper fonamental en això, és encara clau per al desenvolupament general de la societat.
Ricard, què vas trobar a faltar tu quan vas començar, doncs?
Una mica el que ara el deia el Joan, no? El que ens expliquin que no sempre té que anar bé, no? A vegades ens han venut a la moto la pel·lícula de que tu inicies un projecte empresarial i això sempre anirà bé, i això no és cert. No sempre va bé, com deia, les coses, i solament estem acostumats a una cultura que premia molt els guanyadors, que ens diu que hem de guanyar, que hem de ser exitosos, inclús ens ensenya o ens intenta ensenyar com fer-ho, però en canvi no ens dona eines per actuar quan no som exitosos, quan fracassem. No? I al final aquesta por al fracàs i el que segurament fa que molta gent que potser té una idea o té ganes d'emprendre, creu que té talent per fer-ho, aquesta por a no reeixir, a no tenir èxit, no? El fracàs està molt estigmatitzat, i llavors la gent fa un pas enrere o inclús perd la por per marxar a l'estranger, però no perd la por per emprendre. Al final, jo el que he après, no? Que no sempre funcionen, sembla que tens una brillant idea i després no té per què anar bé, però al final sempre he après que si no guanyes, si no et surten bé les coses, si no reixeses, com a mínim aprens alguna cosa, no? I això és l'important, i t'aixeca ràpid, i llavors perseveres i intentes millorar en el que no t'ha anat bé. I això és important que també la universitat s'ensenyi i que hi hagi aquest vincle d'universitat-empresa a través d'unes pràctiques. Jo ho deia abans, nosaltres a Ecostudi no fem selecció de personal a través d'una entrevista freda. Nosaltres el que fem és acollim alumnes en pràctiques, ho fem en diferents universitats, una d'elles l'Universitat de Lleida, i les entrevistes les fem a la gent que vol fer pràctiques a casa nostra. Sembla, ostres, volen fer pràctiques voluntàries, no remunerades, i a més els feu una entrevista i amb algú li dieu que no. Sí, amb algú li diem que no perquè potser per ell no li seran fructíferes aquelles pràctiques. Llavors el que fem és trobar aquella persona que a casa nostra podrà fer unes pràctiques profitoses per a ell i profitoses per a l'empresa, perquè és la millor manera que en un futur, quan tinguem una vacant, una feina que s'ajusti a aquelles necessitats, no anirem a buscar fora. Tirarem de la gent que ha estat fent pràctiques o està fent pràctiques amb nosaltres. I això és molt important, tornar a inculcar la idea que hi havia anteriorment, no? La gent l'ofici l'aprenia amb un mestre i feia d'aprenent, no? Ara tenim les universitats que ens donen moltes eines molt potents, però bueno, segueix segurament faltant aquest recolzament de l'empresa que ens ensenyi a fer anar aquestes eines. I crec que les pràctiques és una bona oportunitat per fer-ho.
Bé, Joan Ganau, algun missatge final per acabar?
Sí, no, simplement que estem acumulant molt talent amb moltes persones que potser el model econòmic que tenim no és el ara mateix d'abans Oriol Oro, que estem en un procés de canvi, certament la crisi ha d'ajudar a aquest canvi, però si no som capaços de visualitzar, de projectar i muntar un model econòmic diferent del que tenim, en el qual aprofitem el talent de les persones que estem formant, que ens estan costant molts diners, i aquestes persones, per exemple, o aquí estan fent feines que no es corresponen a la seva formació, o bé han de marxar fora, no anem bé. És a dir, hi ha un problema amb això de la marxa de persones formades.
Per tant, és important retenir aquest talent.
Clar, no? És retenir-lo, però retenir-lo oferint les oportunitats, perquè clar, la reflexió per mi és molt senzilla. Si marxen és perquè fora els estan oferint el que no tenen aquí. Si a fora hi ha empreses que estan pagant-los un sou per fer una feina que teòricament els està produint benefici en aquella empresa, això mateix es podria fer aquí. El problema és que l'empresa no la tenim aquí. Per tant, el repte que tenim és retenir, sí, però oferint alguna cosa a canvi perquè la gent es quedi.
Ricard,
de retenir el talent, com deia el Joan, que és molt important, també cal que tots nosaltres cultivem el talent, no? El talent no és quelcom únicament innat, sinó que el talent és quelcom que podem cultivar, jo crec que cal cultivar-lo amb constància, esforç i treball. És la millor manera de tenir talent.
Bé, doncs amb aquest missatge ens quedem. Acomidem el Joan Ganau, director de la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, professor de Geografia de la UdL, i també el Ricard Vizcarra, llicenciat en Ciències Ambientals i director tècnic d'Ecostudíssima. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona i que vagi bé, gaudiu de la jornada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. El que farem ara és fer una pausa per la publicitat i de seguida tornem i parlarem, doncs, bé, ja ho veuran, amb un ex jugador professional de bàsquet i amb una altra persona experta en neuromàrqueting que han tingut una conversa aquí en aquesta jornada endavant i ara doncs ens explicaran de què han parlat. Fins ara mateix. 104.5
FM. La Flor de Vimbodí.
Distribuïdor oficial per Lleida i província de productes Coca-Cola.
Estrella Galícia.
Aigües de Caldes de Boí.
Aigües Vichy Catalán.
I som fabricants de gasosa Milimón.
La Flor de Vimbodí, el seu distribuïdor.
La Flor de Vimbodí. Creixem amb vostè.
Què fas del 7 al 9 de novembre? Vine a Danubis, el Saló de Serveis i Equipaments per a Celebracions.
Si et vols casar, si has d'organitzar un bateig o una comunió, o has de muntar una festa, a Danubis trobaràs vestits, restauració, fotografia, viatges...
I no et perdis les desfilades i els sorteig de 1.000 euros entre totes les parelles que visitin Danubis.
Del 7 al 9 de novembre vine a Danubis, a la Fira de Lleida.
Vols la teva cuina nova i equipada en 10 dies? O potser un bany complet en 7 dies? Cuines i Banys Mauri es compromet a garantir un servei de professionalitat en la fabricació, disseny i muntatge de cuines i banys a mida. Treballant amb les millors marques en mobiliari, electrodomèstics, griferia i complements. Visualitza en 3D totes les fases del teu projecte fins al muntatge final. Pressupost a mida i finançament sense interessos.
Cuines i Banys Mauri, tot un referent a Lleida des de l'any 1971.
Príncep de Viana 36, telèfon 973 23 21 39 o connecta't a mauricuinesibanys.cat.
Diuen que per Halloween criatures misterioses envaeixen tot PortAventura.
I Sésamo Aventura també, pare?
Sí, ara són aquí!
Del 27 de setembre al 16 de novembre viu l'autèntic Halloween a PortAventura. Terroríficament divertit. Entrades més hotel des de 61 euros. Consulteu condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
Continuem aquí en directe l'Un Dia Més edició migdia des del campus de Cap Pont de la Universitat de Lleida des d'aquesta jornada endavant d'emprenedoria i creixement empresarial. I us preguntem, no sé si mai us heu preguntat com seduir el client. Segurament doncs, si teniu algun negoci doncs, és una pregunta que us heu formulat i que us agradaria tenir la resposta perfecta. No sé si aquí podem tenir la resposta perfecta, però almenys donarem alguns consells. Com funciona la nostra ment com a consumidors i quins paral·lelismes es poden establir amb l'esport, sobretot amb la part més emocional de l'esport? De tot plegat n'han parlat en format de conversa aquí en aquesta jornada endavant el Joe Arlaucas, que és exjugador professional de bàsquet de la NBA, també de la Lliga ACB, del Real Madrid, no, Joe? Jugaste? Sí, sí, aquí el recordaven, el nostre tècnic, l'Albert Pereira, el recordava perquè jugaves molt bé, sobretot contra el Barça, nos han dit.
Ah, bueno, bueno, menos mal que hay uno que piensa así.
I també ens acompanya el Juan Graña, que és expert en màrqueting lateral i neuromàrqueting. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
A ver, Juan, vamos a aclarar un poco con esto del marketing lateral, ¿y es lo mismo que el neuromarketing o no? ¿O de qué estamos hablando?
No, pero está muy relacionado. El marketing lateral tiene que ver también con el pensamiento, lo mismo que el neuromarketing, y está basado básicamente en activar los procesos generativos de nuestra mente, ¿no? ¿A través de qué? A través del pensamiento lateral, ¿no? El pensamiento lateral pues es una disciplina que el que más la desarrolló y que más conocimiento tuvo de ella fue Eduard de Bono, y de alguna manera pues desarrolló una serie de técnicas para poder de alguna manera activar en nuestro cerebro esa parte creativa que todos llevamos dentro, aunque no lo parezca. Muchos dicen que no son creativos, pero no es del todo cierto. Es decir, sí que podemos activar una parte de nuestro cerebro, el hemisferio derecho, básicamente, de nuestro cerebro, que es el más creativo. Hay algunas técnicas que nos permiten desarrollar pues eso, pues nuestra parte más creativa, ¿no? Y luego poderla aplicar al mercado, al marketing, a la comunicación, etcétera, ¿no? Y a las nuevas ideas.
¿Y en qué momento os dais cuenta que pues tanto Juan Graña como Gerard Laucas podíais hacer un buen tándem en este sentido?
Pues tras un amigo nuestro que quedamos un día y hablamos de cómo se puede juntar las dos cosas, ¿no? Que el tema deportivo, que el típico tema deportivo en las empresas es cómo jugar en equipo, cómo hacer las cosas en equipo, ¿no? Entonces estamos intentando hacer unas cosas un poco diferentes, ¿no? Que eso. Entonces hablando y joder, es que no es un año, ¿no? Un año
sí,
de
hace un año y medio, ¿no?
Sí, un año y medio ahí hablando todo el rato y llegamos a un momento que yo tampoco en el principio entendí muy bien lo que era el neuromarketing. Nada más lo pensé yo, oye Juan, vamos a hacer un tour de España y yo como deportista de neuromarketing,
claro,
que no tengo ni idea.
Y
todavía voy aprendiendo, que es una cosa muy interesante que me encanta el rollo y es que cada vez que hacemos una charla pues aprendo más cosas y también me han mandado muchos vídeos, muchas cosas antes para que yo coge de confianza para salir y hacer sus cosas, sus charlas delante de mucha gente.
O sea, vamos a ver si nos aclaramos. O sea, en los deportes está muy, o sea, afloran los instintos y estos instintos también son importantes a la hora de entender cómo actuamos como consumidores, por ejemplo.
A nosotros el deporte nos sirve como una metáfora, ¿no? Porque el comportamiento que se, digamos, ¿no? La manera de actuar y de comportarse en el mundo del deporte, pues se puede extrapolar o se puede también buscar paralelismos con el mundo del mercado en general, de la gente. Las personas, ¿no? De nuestros cerebros, ¿no? Entonces, como bien decía Joe, aquí no estamos hablando de ni liderazgo ni trabajo en equipo, ¿no? Que eso que suele utilizarse en los coaches y en los trainers en las empresas cuando se utilizan deportistas. Estamos utilizando el mundo del deporte como una metáfora para que pueda entender mejor la gente cómo nos comportamos de una manera normal. Es decir, cómo nos comportamos a la hora de comprar o tomar una decisión de compra, pero también cómo nos comportamos con el resto de las personas en el día a día. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y el mundo del deporte, pues es un buen caldo de cultivo porque ahí se puede ver mucho más explícito todos estos comportamientos, ¿no? Porque el deporte es algo puramente emocional y nuestras decisiones básicamente son emocionales, ¿no? El 85% de nuestras decisiones son inconscientes. Está demostrado científicamente, ¿no? Y esto hace que esta parte de este 85% de la cual no conocemos nada, casi nada, o no conocíamos, de alguna manera con los estudios de neuromarketing nos permiten saber mucho más y entender cómo es nuestro consumidor o nuestro cliente, ¿no? Y el mundo del deporte nos ayuda pues a explicarlo mucho más claramente, ¿no?
Ponernos algún ejemplo de que expliquéis en vuestras conversaciones, por ejemplo.
Uy, hay muchos, no sé. Sí. ¿Cuál es tu favorito, Joe? Podríamos hablar, pues, en este caso, yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Y luego Joe pone muchos de los que ha tenido en su vida deportiva. Y es como una persona seria, responsable, un directivo de una empresa, deja de ser serio y responsable cuando está en la grada y un árbitro pita en contra de su equipo, ¿no? Uh-huh. Pues ves otra persona totalmente transformada, ¿no? Y es decir, ahí la razón y la lógica se ha dejado a un lado, se ha dejado fuera de la cancha, fuera en el aparcamiento con el coche y ahí solamente están las emociones, ¿no?
Y en el campo es lo mismo, porque tienes un jugador que tiene la cabeza fría, por ejemplo, y en un momento terminado, final de un partido, pues lo hace una agresión a otro jugador o un árbitro o lo que sea, y le pitan una técnica. Entonces, este jugador tiene que tener la cabeza, el cerebro, para que aguantar esto, para que se pueda jugar luego al final del partido, porque si yo, por ejemplo, con 25, 26 años, empiezo que me pitan técnicos o me echen un partido al final de los últimos minutos, pues los entrenadores van a decir, bueno, este jugador no puede jugar, es buenísimo, mete muchos puntos, no sé qué, pero al final,
pero claro,
porque no tiene la cabeza, pierde, no tiene el cerebro al final. Entonces tenemos que juntar estas cosas ahí como en el tema del mercado, empresas y de deportes.
Hay otra cosa muy importante en todo esto, que es nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Todo lo que sabemos ha sido a través de toda nuestra vida que hemos aprendido, ¿no? Y nuestro cerebro lo que hace es lo guarda en pequeños cajones, ¿no? Que le llamamos patrones, ¿no? En el mundo del deporte pasa exactamente lo mismo. Tú estás aprendiendo a jugar y estás aprendiendo esquemas, y estás aprendiendo gestos para poder tirar mejor, para poder defender, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y este proceso de aprendizaje es exactamente el mismo que nosotros tenemos durante toda nuestra vida, de la misma manera. Es decir, a base de repetición y de experiencias, repetición y experiencias, hace que nos quede en nuestro cerebro grabado pues estos patrones, ¿no? Que nos permiten vivir todos los días luego.
Uh-huh. Entonces, a lo mejor nos podemos imaginar que con esto del neuromarketing y saber que se controlan un poco nuestro, cómo funciona nuestro cerebro, estamos completamente controlados o
no.
¿Qué pasa? No. Siempre hay aquí un margen.
Sabemos más, pero no significa que estemos manipulados, que es lo que se suele decir, ¿no? Es decir, la manipulación es otra cosa.
Ya sé, la ver, si fuera así, las relaciones serán mucho mejor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí, claro. Si se pudiera controlar todo, estaríamos, no sé, comprando compulsivamente. Sí. O
no, lo que no te permite el neuromarketing es saber más de nosotros mismos. Entonces, dar explicación o dar explicación a algunas cosas que no teníamos antes, no sabíamos por qué ocurrían, ¿no? Decir, oye, ¿por qué dices que te gusta esto y luego resulta que haces algo totalmente diferente? Porque una cosa es lo que verbalizas y otra lo que haces, ¿no? Casi nunca se corresponde, ¿no? Pues lo que hace el neuromarketing es que deja de preguntar para analizar nuestra parte más inconsciente y buscar las razones de por qué lo haces así, o por qué compras esto, o por qué deseas esto otro, o por qué reaccionas de esta manera, o conectas más con esto y con esto no conectas. Lo que hace el neuromarketing es dar explicación a todo esto. Simplemente, pues es una alternativa a lo que podría ser una encuesta convencional, ¿no? En la que normalmente, entre comillas, se miente más, entre comillas.
Entonces, se puede utilizar no solo para entender, no sé, la relación con el consumidor, sino también, por ejemplo, para hacer formación interna de las empresas, claro, para muchos ámbitos,
¿no? De hecho, se utiliza. Sí, sí.
Uh-huh. Pero todavía no es suficiente, ¿crees que tendría que estar más...?
Es una disciplina que ya está consolidada en otros países como Estados Unidos, lleva ya pues más de 10 años, es nueva en nuestro país, es nueva en Europa relativamente, hay pocas empresas todavía dedicadas al neuromarketing, pero sí que cada vez hay más y se tiene muy en cuenta, sobre todo, pues el conocimiento que ahora tenemos de nuestra mente, que no es el mismo, y de nuestro cerebro, que no es el mismo que teníamos hace 10 años o hace 15. Es decir, el siglo XXI dicen que va a ser el siglo del cerebro, porque estamos empezando a descubrir cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, tan desconocido.
Bueno, pues los señores de marketing, como somos nosotros, somos los primeros que nos aprovechamos de ello. A decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, se utiliza solamente, no solamente para el marketing, sino para otras disciplinas, como pues los recursos humanos, los procesos de selección, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente el training de un equipo de una empresa.
Yo te dedicas tú ahora, Joe, a esto, más o menos, a tu vida profesional.
Sí, un poco de, bueno, con uno corporate este de las charlas este de neuromarketing, también hago muchas charlas con deportistas, uh-huh, por supuesto, jóvenes y profesionales también, entrenando equipos y un poquito metido en el mundo del baloncesto, pero intentando también escapar un poco de dependencia de siempre con el balón en la mano o pensando en el campo, ¿no? Que tenemos que abrir más puertas en nuestra vida después de jugar.
Claro, bueno, no, pues aquí has encontrado un buen filón, ¿no?
Sí, claro, gracias a Juan y Mónica, pues me han traído ahí, y, vamos, para aprender más cosas en esta vida que siempre viene bien.
Muy bien. No sé si ha habido preguntas después de vuestra intervención, ¿os han hecho algún...?
La verdad es que la intervención ha sido, la hemos tenido, bueno, no cortar, ¿no? Pero sí que una parte de ella no la hemos podido por falta de tiempo, ¿no?
De tiempo, siempre nos...
Sí, por falta de tiempo no hemos podido.
Aquí tenemos dos gente que le gusta hablar.
Que le gusta hablar, sí. Mucho, ¿no? Yo me refiero, no sé si hoy no, pero ¿qué preguntas os hacen, no? Más de, después
mira,
de
la
oídos,
primera,
¿no?
La primera que nos hacen es la que tú nos hiciste también, ¿no? Es decir, oye, pero esto supone que al final hemos descubierto... Primero, hemos descubierto lo que llaman el famoso botón de compra. La respuesta es no. No, lo que estamos haciendo es conocer mejor nuestro cerebro, pero no hay botones de compra, gracias a Dios también, ¿no? Y la segunda, ¿esto significa es otra herramienta más para poder manipular a la gente? La respuesta también es no. Por la misma, y además la respuesta es la misma que antes, es decir, no, sabemos más ahora. Por lo tanto, lo que podemos hacer es saber, tenemos más herramientas para poder seducir más a nuestros clientes, pero nuestros clientes los hemos seducido toda la vida. Hemos tratado de seducirlos, ¿no? De una manera o de otra, con la comunicación, con la publicidad, con un diseño bonito en nuestro envase, con pues tocando su parte más emocional cuando hablamos con ellos, etcétera. Pero eso lo hemos hecho siempre. Lo que sí sabemos ahora es que vamos a tener más posibilidades de éxito o de minimizar, digamos, el fracaso posible, ¿no? Esto es lo que hace el neuromarketing, nada más,
¿no? Yo creo que es una manera más profunda todavía de llegar a la gente, llegar como piensan y lo que quieren, en realidad lo que quieren, porque es como dice Juan, es que la compra la haces en los primeros 2,5 segundos.
Es curioso.
Y luego desde ahí pues tienes que avanzar como empresa. para capturar a esta gente.
Bien, pues más o menos os hemos hecho una idea. Supongo que las concreciones y cada empresa pues después tiene que mirar, ¿no?, según su producto, adaptarse un poco todas esas líneas que vosotros explicáis, pero bueno, muy interesante. Y como siempre, como decíamos, el tiempo es lo que nos falta, entonces ya nos despedimos de Joe Arlaucas y de Juan Graña. Ellos han tenido esta conversación sobre neuromarketing, sobre también la parte más emocional del deporte, como esto pues se puede ligar con este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien.
Gracias. Gracias a vosotros, gracias.
Doncs ara el que farem serà també una altra petita pausa per la publicitat i tornem aquí en aquest programa especial que estem fent des de la jornada endavant amb més entrevistes. Fins ara.
Diuen que per Halloween criatures misterioses envaeixen tot PortAventura.
I si Samu Aventura també, pare?
Sí, ara són aquí!
Del 27 de setembre al 16 de novembre viu l'autèntic Halloween a PortAventura. Terroríficament divertit. Entrades més hotel des de 61 euros. Consulteu condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
UAU Online. T'acompanyem allà on siguis. Visita la nostra pàgina web uau.cat per estar informat de l'actualitat de Lleida i accedir als continguts online, o descarrega la nostra aplicació per Android o iPhone. Podràs escoltar-nos en directe i accedir als podcasts. Tot UAU al teu abast. Un dia més, el matinal d'UAU Ràdio amb Estela Busoms. Tot el que passa a casa nostra amb els seus protagonistes.
Passem les portades dels diaris lleidatans. A la mañana destaca
el portada que mor. És tan contradictori que el govern extremeny de regió...
Más sorprendente es que digáis que se va a aprovar sin ni siquiera saber si los grupos estaran d'acord.
Jo crec que el que hauríem de fer tots plegats ser una mica més serios i responsables.
La qüestió és que estàs posant en dubte el procés de selecció dels tècnics de...
Espero que això ara es tiri endavant. Aquest seria un marc.
A més, hi ha molts i moltíssims i molt variats. En principi,
notícies, entrevistes, seccions, un dia més, de dilluns a divendres, de 7 a 10 del matí, al 104.5 FM i per internet a www.uau.cat, pels que som de Lleida.
Ara, Càrniques del Pla t'ofereix la millor carn de vedella ecològica del Pirineu.
Vedella ecològica amb la garantia de la Unió Europea i certificada per la CCPAE de la Generalitat.
Bestiar alimentat amb pastures i pinsos ecològics, sense transgènics ni pesticides químics.
Més informació a carnicasdelpla.com i al 973 600 746.
Servei exclusiu a carnisseries, restaurants i botigues especialitzades on es preocupen per la teva alimentació.
Càrniques del Pla. Proximitat i qualitat.
El repte de la informació local és explicar una ciutat, una comarca, un territori. Serveis informatius de UAU Ràdio. Per assabentar-te de tot allò que està passant al teu entorn. Les notícies d'aquí ja tenen resposta. Butlletins horaris de UAU Ràdio. Si és notícia aquí, sigui portada o no, ho expliquem.
La bona música amb tu.
Quan passen dos minutets de tres quarts de dues del migdia, continuem en directe aquí des del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera al campus de Capon, en aquesta jornada endavant per a l'emprenedoria i el creixement empresarial que organitza Global Lleida. Ha començat cap a les 9 del matí i acabarà cap a quarts de 7 de la tarda. I ara el que fem aquí és saludar dues persones més. Hem de dir que en aquesta jornada no només els que hi participen poden escoltar recomanacions dels experts o l'experiència d'altres emprenedors, sinó que també poden participar en tallers, una part més pràctica, per exemple, un que començarà a les 3 de la tarda. Porta per nom Construeix la teva història, com fer atractiu el teu projecte o tesi, i l'imparteix Gorka Bartolomé de l'empresa Docio Training. Molt bon dia. Bona tarda ja a aquesta hora. Gorka, què tal?
Molt bona tarda, molt bé, gràcies.
I també ens acompanya el Diego Delgado de l'empresa Aim Solo. Ells estan ubicats al CEI de Tàrrega. Ens vam parlar doncs fa una setmaneta, va ser, no?
Sí, sí.
Però com
sí,
que
sí,
també tenen una empresa molt vinculada al tema del talent, que és un dels puntals de la jornada d'aquest any, doncs també en parlarem amb ells. en tenim una altra noia que ens acompanya aquí, però ara mateix no sé qui és, perquè és aquestes coses del directe, que igual també pot intervenir soc i no l'hem presentat.
Soc Esther Morros, sòcia
del Diari. Ah, és la sòcia, l'Esther Morros. Sí. Molt bé, Esther, doncs també, si vols afegir qualsevol cosa, per descomptat.
Perfecte.
Molt bé, doncs, a veure, parlem una mica d'aquest taller que heu preparat des de Doceo Training, Gorka, una mica... El títol és, no?, Construeix la teva història, llavors tenim una història i l'hem de construir, com ho fem?
Sí, doncs això parteix una mica d'un canvi de paradigma que hi ha ara amb el que és, amb els clients potencials en aquest cas. Estem parlant de persones que ho emprenen o tenen un projecte, tenen una tesi i la volen vendre. Volen que alguna persona s'interessi i els compri o els ajudi a portar a terme aquesta idea. Abans partíem del que era una comunicació descriptiva, és a dir, jo faig això, jo tinc aquest producte. Ara hi ha aquest canvi en què la persona el que necessita més una comunicació més participativa. Què vol dir això? Doncs amb això que tu fas, com em pot ajudar a mi? Com em pot ajudar a trobar el meu lloc en el món? Com em pot ajudar a mi a evolucionar? Estem parlant d'una comunicació molt més emocional, molt més que està enfocada a cobrir unes necessitats més elevades de les persones. I la millor manera de fer això, i és una cosa que s'ha fet al llarg de la història des de fa milers d'anys, és contant històries. Perquè la història, d'alguna manera, les metàfores són formes d'arribar a indrets del cervell de les persones que d'una manera racional no podem arribar. Tots tenim la nostra història. Quan fem un procés de creació d'un projecte, d'una idea, doncs això requereix un procés, una formació, unes dificultats, i fins i tot al final també, quan comencem a posar en marxa aquest projecte, doncs també sorgeixen certes experiències. I del que es tracta és això, més que de crear una història, perquè moltes vegades pensem que això del storytelling és buscar una història, es tracta d'explorar una història que ja existeix, perquè tots tenim una història, tots hem experimentat aquest procés, aquest viatge. I el que busca aquest taller és que els participants d'alguna manera doncs reflexionin, explorin sobre la seva pròpia història i saber també com transformar-la i com enviar-la al públic perquè resulti doncs atractiva, resulti emocionant i finalment doncs resulti també en una compra o en una adquisició d'una idea o d'un projecte.
I una mica doncs com es fa pràcticament això? Vosaltres com ho ensenyeu doncs, a fer aquestes eines?
Sí, de fet ho fem tot amb un procés molt, molt, molt enfocat a el que nosaltres treballem a Doceo Training, que és el coaching. I és un procés sobretot de reflexió, autoaprenentatge i creativitat. O sigui, que no ve enfocat des del punt de vista d'has de fer això, 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 sinó, vale, amb aquestes pautes comença a reflexionar, comença a veure, comença a pensar sobre tu mateix, sobre el que tu has fet i a partir d'aquí construeix aquesta història, construeix aquesta idea. Què ens dona això? Doncs que és una història realment pròpia, és una història feta a mida, l'hem fet nosaltres, i això també ens dona l'oportunitat de vendre-la molt millor, perquè serà una creació pròpia.
I això pot anar encarat a consumidors, però també pot, per exemple, a l'hora de buscar finançament, per exemple?
Clar. Sí. Abans, quan parlava de client, clar, estem parlant per una banda d'emprenedors que potser estan buscant financiació, potser estan buscant business angels que els ajudin a portar a terme aquesta idea. Estem parlant de persones també que busquin feina, vull dir, d'alguna manera això també pot ser una manera de com presentar-te millor als teus avaluadors.
Sí, pot ser també a nivell individual, diguéssim,
correcte,
com jo, doncs, construeixo. Però com dèiem, no m'invento, eh?
No, es tracta d'inventar.
És
no,
perquè... una mica doncs, sí, sobre la nostra experiència.
Correcte, no? Perquè també el que busca en aquest moment la gent és la veritat, no? Sobretot sinceritat, honestitat i que els expliquis encara una cosa que no sigui bonica, que sigui fins i tot amb dificultats i amb aspectes, podríem dir, entre cometes, lletjos, també això és el que vol la gent, no? Perquè vol sobretot aquesta sinceritat, aquesta honestitat, i per això no es tracta d'inventar res, sinó de reflectir, però de la manera al final més emocional possible, doncs, aquestes experiències.
Molt bé. Això doncs segurament passarà quan ja tenim clar una mica el que volem fer o ens volem, entre cometes, en el millor sentit de la paraula, vendre. El que fan des d'Imsolo és prèviament aquests estudis, que ens vau ensenyar, o sigui, una mica veure cada persona cap a on l'hauríem, o ell, no, com és, o ella, per encarar-se cap al seu futur, no? Una mica sobre les seves capacitats, els seus interessos, recordem una mica quina és la vostra tasca.
Nosaltres avui estem aquí convidats per Global Lleida, fem coses amb ells també, i nosaltres som una companyia que precisament ens tractem d'això, tractem de talent, no? Sabem la dificultat que té la paraula talent, perquè què és talent? Talent són els atributs personals que em donen la possibilitat de fer coses de millor manera. Bueno, doncs amb aquesta idea precisament és la idea, el cor, no?, del que és Imsolo, no? Perquè Imsolo el que fa és buscar el talent, i nosaltres comencem des de la cantera, des dels nanos, no?, a partir dels 15 o 16 anys, amb una pregunta molt fàcil, és què has de triar primer, els teus estudis o la teva professió? Mm-hmm. Perquè al final el que estàs triant a partir dels 15 o 16 anys no és el que faràs els propers 2 o 4 anys, sinó estàs triant el que faràs els propers 50. I nosaltres diem, home, ja, doncs, ja que has de triar, tria primer la teva professió i tria la teva professió en base a allò que se't dona millor. Al final, tria en base amb el teu talent, no?
Clar.
I si recordem, doncs, bueno, a Imsolo es va passar molts anys, nosaltres diem que gairebé 6 anys, treballant en dos sentits. Per una banda, saber buscar una eina, no?, que ens ajudés a saber el perfil professional d'un nano de 15 o 16 anys i, per una altra, quin és el perfil que es necessita per desenvolupar qualsevol de les 1.300 professions que existeixen. Per tant, si nosaltres trobem amb tu que ets un enginyer, et direm, doncs fes una carrera en enginyeria, que és una cosa molt diferent a que facis una carrera en enginyeria i trobis amb el temps si ets o no ets un enginyer.
Clar, clar, clar. Una mica, Esther, això d'on va sortir? Vau detectar que hi havia una necessitat, o sigui, que realment moltes persones triaven uns estudis que no els corresponia, entre cometes?
Bueno, nosaltres vam coincidir amb una etapa de la nostra trajectòria professional i una de les coses que va començar a despertar-nos aquesta inquietud era, sobretot, en Diego era el director d'operacions d'una multinacional i ell havia de gestionar un equip de persones on en un primer moment totes aquelles persones o alguna d'aquelles persones no eren el que havia, o sigui, no desenvolupaven la seva tasca segons els seus caps de la millor manera. Mm-hmm. Amb ell li van donar aquell equip que l'havia de reconduir i ho van fer. Llavors jo des de l'àmbit dels recursos humans ho vaig trobar molt interessant i vam començar a investigar sobre aquest tema. La nostra primera idea de projecte anava més dirigida cap a un tema de coaching. Llavors vam intentar pensar quin era el lloc on la gent estava més oberta a adquirir coneixements, a adquirir conductes, etc. Llavors vam pensar quan és, no?, que la gent està més còmoda, més oberta, amb la ment més oberta per poder assumir tot això. I vam dir, quan està desenvolupant sobretot els seus hobbies. Vam començar a dirigir-nos cap a un àmbit de canviar les conductes de la gent per poder adaptar-los als seus llocs de treball. Quan portàvem un any, inclús havent contactat amb professionals que col·laboressin amb nosaltres, ens vam adonar que ens equivocàvem.
Ja era massa tard, entre cometes, també, no?
Sí, això... o sigui, nosaltres el que vam dir és les persones, allò innat que tenen les persones, no es pot canviar.
Clar.
Llavors, què és el que hem de fer? Hem de fer que les persones vagin a buscar la seva professió, no adaptar aquelles persones quan estan dins el seu lloc de treball perquè facin allò per desenvolupar-ho. Mm-hmm. Llavors vam reinventar, no?, i vam començar a buscar el talent de les persones per després posar-los al millor lloc adequat als llocs de treball.
I això una mica està sistematitzat, podríem dir, doncs, a l'hora de... No? Quan són així, doncs, 15 o 16 anys, més o menys hi ha un mètode, no?
Sí, sí,
no?
Metodologia, que més es diu el mètode de Gard, ara li vam posar aquest nom, i és una metodologia que és la que t'explicàvem abans, que vam estar gairebé 6 anys treballant amb ella, amb persones molt reconegudes dintre de la psicologia i dintre de la PNL, la programació neurolingüística, perquè hi ha una part molt, molt, molt gran dintre del nostre treball, que és sobre la comunicació no verbal. Vull dir, nosaltres treballem molt, o sigui, les nostres entrevistes són gravades en vídeo i en àudio perquè nosaltres necessitem tenir la informació de forma objectiva. Mm-hmm. Les persones sempre tendim a contestar allò que és políticament correcte. Llavors, els nostres professionals...
A vegades la comunicació no verbal demostra o vindria a dir una altra cosa,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Ha de ser coherent les imatges, els gestos, el que comuniquem les persones amb les nostres paraules. I nosaltres ho analitzem tot això.
Molt bé. Gorka, què et sembla una mica el que ens presenta, no? Aquest avançar-se una mica, no redirigir-nos ja quan estem treballant, sinó abans fins i tot. Bé, és interessant, no?
Jo crec que és primordial, no és interessant, és primordial, perquè jo crec que és l'única manera de que la gent al final pugui desenvolupar tot el seu potencial, creant les condicions perquè ja des d'un principi doncs, detectin aquests talents, detectin allò per lo qual són bons o són especialment bons, i a partir d'aquí, quan abans ho desenvolupis, doncs abans arribaràs a ser el millor en el que pot ser, no? Mm. En comptes del contrari que fem ara és de o seguir convencions socials, o fins i tot de vegades pues, no tenim molt clar el que volem fer i al final doncs, perdem, entre cometes, podríem dir, uns quants anys de la nostra vida doncs, en camins que no són els més adequats.
Bé, doncs ara mateix on treballeu, ja en alguns instituts o...?
Sí, nosaltres estem ara mateix...
Tenim més presències a Catalunya. Sí que obrim portes ara cap a Madrid, cap a Sevilla, cap a Bilbao. Treballem amb grans empreses, amb projectes grans que podríem dir com a Cepsa, també com Carrefour. Bueno, tenim projectes molt interessants oberts i també tenim alguns projectes amb la colla de Global Lleida.
Molt sí, bé. Sí. Doncs falta un minut per arribar a les dues, ho hem de deixar aquí. Arriben les notícies de les dues. El Gorka Bartolomé de l'empresa Doceo Training, que vagi molt bé aquest taller que comenceu a les 3, just d'aquí una hora, per tant, ràpid a dinar, si no tindrem temps. I l'Esther Morros i el Diego Delgado de Aim Solo, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos aquesta estoneta aquí en aquest programa en directe que estem fent des de la jornada.
Gràcies.
Adéu, adéu. I nosaltres el que fem doncs ara ja és acomiadar-nos. Us hem acompanyat aquesta horeta des d'aquí, des del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera al campus de Capon de la Universitat de Lleida durant aquesta jornada Endavant per l'emprenedoria i el creixement empresarial que ha organitzat Global Lleida. Just ara, res, un minutet i les notícies de les dues, que vagi molt bé. Fins demà a les 7 del matí torna una nova edició de L'Un Dia Més.